Ràdio Vilafranca.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Si seguiu amb nosaltres, això és el Penedès en xarxa i us acompanyarem des d'ara i fins les 12. Comencem aquest matí fred, tot i que després la temperatura pujarà i de quina manera escalfant motors a les diferents seus del magazín repartides per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com sempre, sense els col·laboradors i tothom que passa pel programa no podríem pas fer aquestes 3 hores de ràdio fantàstiques, així que a banda de l'equip habitual, us expliquem qui més tindrem aquest matí de dimecres 3 d'abril. Obrirem aquestes 3 hores de ràdio amb la Lucía Dieguez i els seus cascabells i el seu calaix de dansa. Avui repassarem l'agenda dansaire d'aquest mes d'abril gràcies a la veu d'alguns dels seus protagonistes. Tot dansant, ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al Flaix Informatiu. I aquest matí de dimecres recuperem la Victòria Fernández i la seva maleta de Niud, que ens havia acompanyat fa un parell de temporades i que torna amb nosaltres aquest abril. Avui, en el seu retorn, la Victòria repassa sèries d'èxit que han anat decaient, així que feien noves temporades. Aquests últims mesos ha crescut de forma considerable el número d'animals abandonats al Penedès Garraf i al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat, que es troba a Vilafranca, està amb un nivell de saturació elevat. Per això, aquest diumenge fan una jornada d'adopció de gossos, els monjos. Avui parlarem d'adopció conscient i meditada, tant de gossos com de gats, amb l'Anna Martínez, la cap del servei al CAT Penedès Garraf. Serà a partir de les 10:06 a l'entrevista d'actualitat i d'aquesta manera arribarem a 10:45 a la segona cita amb l'actualitat penedesenca. Avui dimecres comença la campanya de la renda. I els preguntarem al respecte a la nostra gent gran, que vindran a fer tertúlia a 10:45. Avui seran la Júlia Brix, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A les 11:06 obrirem la tercera i última hora amb l'agenda Vinzeu-m'hi del Vilapensa, perquè us presentarem la nova edició del Festival Vilapensa, que Vinzeu-m celebrarà del 15 al 21 d'abril a Vilafranca. Ens acompanyaran els dos codirectors del festival, el Jordi Sàbat i la Marta Palacín, i el Jordi Ribas, de Vinzeu-m. Tot pensant i reflexionant sobre els altres, que és el lema d'aquest 2024, ens plantarem a 11:45 a l'últim flaix informatiu d'aquest dimecres. I acabarem amb l'agenda al detall a 11:45 i fins les 12, que servirà per presentar i recomanar el Sarroca Tas, de la mà de la Laura Vigara i l'Ernest Gallar, i l'Abril Actiu, un programa d'activitats dels serveis de mediació, gent gran, medi ambient i salut de Sant Sadurní. Així transcorrerà aquest dimecres el Penedès en xarxa. Queda't. Després del sumari, doncs, comencem aquest primer dimecres del mes d'abril amb la dansa com a protagonista. Per això anem directament fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen l'Eli Jiménez i la Lucía Dieguez de l'Escola de Dansa Cascavells per apropar-nos als imperdibles d'aquest mes. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, la que torna a acompanyar-nos un mes més és la Lucía Dieguez de Cascavells. Lucía, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs genial. Avui al Calaix de Dansa d'Abril n'hi ha moltes coses que toquen la dansa. Mira, el 18 d'abril és el Dia Internacional del Circ, amb el qual de la dansa aèria. El 23 d'abril és Sant Jordi, que un munt d'espectacles de dansa estan basats en llibres. Del 26 al 5 de maig és l'emblemàtica Fèria d'Abril de Barcelona i el 29 d'abril és el Dia Internacional de la Dansa, amb moltes activitats dansaires. Però, Eli, anem a pams. De la primera data que us he dit, el 18 d'abril, Dia Internacional del Circ, tots els que ens hem dedicat professionalment a aquesta disciplina coincidim que la dansa, com a base, és especialment perceptible en com els artistes realitzen les seves actuacions. No oblidem els continguts del Circ de Soleil, el Circ de Reluí, el Circ de Moscou. Fora de les actuacions pròpiament acrobàtiques, tots els integrants realitzen diferents coreografies per enriquir i fer lluir més l'espectacle. Per això tenim a Anna Pasqual, de l'Escola d'Aeris La Vertical de Vilafranca. Bon dia i gràcies per col·laborar. Ens pots explicar una miqueta el món del circ i la dansa com a complement de les acrobàcies?
Bon dia, Lucía, i gràcies per convidar-nos al programa. Com bé dius, la tècnica de la dansa és fonamental per desenvolupar les disciplines del circ, sobretot les disciplines acrobàtiques i aèries, com bé poden ser els equilibris, les teles acrobàtiques, el trapezi, l'aro aeri, la corda llisa, el màstil, els straps, les acrobàcies en parella, els salts acrobàtics... Qualsevol disciplina treballa el moviment des de la consciència corporal, on el cos és l'eina de treball, igual que en la dansa. A més, el circ no només treballa en el medi terrestre, sinó que també combina en el medi aeri, on el cos es mou en totes les direccions, tots els plans i eixos, fins i tot en posicions del revés, en posicions d'invertida. I és aquí quan incrementa aquesta consciència corporal i el moviment conscient en passa a ser, doncs, el protagonista. I també no oblidem totes les habilitats tant físiques, artístiques com psicosocials que comparteixen la dansa i el circ, com poden ser, doncs, la força, la flexibilitat, l'equilibri, l'agilitat, la coordinació i també habilitats musicals, coreogràfiques, tècniques bàsiques. Hi ha tot un treball multidisciplinar d'habilitats darrere que és molt interessant per enriquir la persona, ja que aquest treball va acompanyat de valors educatius, com són el treball en equip, l'empatia, la creativitat, i tot això, doncs, dins d'un clima de confiança cap a una mateixa i també cap als altres, amb molta seguretat, harmonia i, sobretot, empoderament.
Doncs moltes gràcies, Anna, per la col·laboració superenriquidora, per cert. Moltes gràcies. Eli, no sé si et veig amb un trapezi donant voltes pel...
Em sembla a mi que no, eh?
No? La data següent que hem parlat és el 23 d'abril, Sant Jordi. Tu què ets, més de rosa o de llibre?
De les dues coses.
Bien, eres de les mies. Molt bé, molt bé. Doncs hi ha un sense fi de llibres que han sigut la base de molts ballets clàssics i el llibre més emblemàtic, Don Quixot, de Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. I, si em permeteu, com ja vaig fer amb un altre calaix de dansa, amb Trencanous, us faré una ràpida sinopsis del ballet. El libreto i coreografia de Màrius Petipa i música de Ludwig Minkus té 4 actes i es va estrenar el 26 de desembre de 1869 al Teatre Imperial de Bolshoi de Moscou. Aquest és prioritàriament està basat en els capítols 19, 20 i 21 del llibre, que és la segona part de les bodes de Camacho. Això fa que en el ballet el paper de Don Quixot sigui un paper secundari, donant tota la força al paper de Quitri. Quitri és com la bitxota del paper, del ballet, no? És un nivell de força i d'interpretació d'aquest personatge és brutal. És hermosa, és forta, No és una princesa dolça noia típica dels ballets, no. Kitri és alegre i valenta, però pren les seves pròpies decisions. En el paper de Kitri és un rol molt emblemàtic en el món del ballet i ho ha representat doncs, Marianela Núñez, Tamara Rojo, Natalia Osipova, en fi. Anem al resum del ballet. En el pròleg està Don Quixot al seu estudi llegint llibres de cavalleria. Li demana al seu fidel company, Sancho Panza, que el vesteixi amb la seva armadura i surt a buscar aventures. En el primer acte, a la plaça del Mercat de Barcelona, la jove Kitri és obligada pel seu pare Lorenzo a comprometre's amb Camacho, l'home més ric del poble. Però ella està enamorada del barber Basilio. I a totes aquestes, arriba Don Quixot i confon a Kitri amb la seva amada Dulcinea. Al segon acte, Don Quixot desafia Camacho per l'amor de Kitri i Basilio, el barber, fa veure que es vol morir. Però abans voldria casar-se amb Kitri. El pare de Kitri, Lorenzo, accepta i Basilio es surt amb la seva. Don Quixot és expulsat del poble i al tercer acte el Don Quixot es queda a dormir després de lluitar amb els famosos molins de vent i somia amb Dulcinea, fent protagonista en aquest acte les danses de Cupido. En el quart i últim acte, ja en el castell d'un duc, es fan festes per Don Quixot i lluita amb un cavaller, el cavaller de la Lluna de Plata. Però resulta ser el seu amic Carrasco, qui, preocupat per Don Quixot, fa que deixi les armes i torni a casa, acabant aquest acte amb la celebració de l'amor entre Kitri i Basilio. Aquest és un dels molts llibres que el ballet ha fet possible que la dansa apropi d'una manera espectacular al món dels llibres. Doncs si et sembla, Eli, i si posem la música de Don Quixot, la variació de Kitri...
Vinga, som-hi.
Uau, la gran força de la música clàssica, eh?
I tant, i tant.
Uau, a mi sempre em sembla un miracle, les orquestes, tants músics tocant alhora i que sonin aquestes meravelles. En fi, és brutal. Mm. Ara, si em permeteu, canviarem totalment de registre. Música, maestro! Us ho comentava abans, del 26 d'abril al 5 de maig està l'emblemàtica Fèria d'Abril de Barcelona, on es ballaran les tan conegudes sevillanes. Molts ja estem preparant-les per poder disfrutar d'aquells dies ballant-les. La música té origen a la seguidilla manxega i les sevillanes tenen la seva estructura, però amb el contacte amb altres músiques de l'Andalusia s'ha anat flamencajant el seu so. Sempre s'interpreten en quatre parts i es va establir més o menys la seva coreografia al segle XVIII. Quina força també transmeten de les sevillanes, eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Doncs seguim. L'última data que us deia era el 29 d'abril, és el Dia Internacional de la Dansa, amb un munt d'activitats. Per la meva part, em toca de ple els actes que es faran a Vilafranca i he demanat a Neus Franci, directora de l'Escola de Dansa Assumpta Trens de Vilafranca, si ens podia explicar una mica les activitats que es faran per celebrar aquest dia. Bon dia, Neus, i gràcies per participar. Ens pots explicar quan, on i què esteu preparant a Vilafranca per aquesta celebració del Dia Internacional de la Dansa?
Hola, Lucía. Doncs sí, nosaltres hi estem molt implicats, la gent que ens movem amb la dansa, amb el 29 d'abril. És el Dia Internacional de la Dansa, se celebra arreu del món i Vilafranca aquest any ho farà doncs, això, el dia 25, dijous dia 25, a partir de les 6 de la tarda. Qui hi haurà en aquesta participació? Doncs totes les escoles que ens movem aquí a Vilafranca. Aquestes escoles doncs, sempre fan el seu granet de sorra i aporten aquesta petita felicitació celebrant tots junts el Dia Internacional de la Dansa. Durant 2 anys, i degut també a la pandèmia es va deixar de fer, però durant 2 anys s'ha fet en diferents indrets. Aquest any es torna a recuperar una mica l'ubicació antiga i hi haurà unes escoles que actuaran davant de l'Ajuntament i hi haurà altres escoles que actuaran davant del Palau Baltà. Això serà el dijous, dia 25, sortint de l'escola, posar-se totes les ballarines i ballarins ben, ben guapos i anar amb la nostra indumentària a ballar per celebrar aquesta gran festa que per nosaltres és el part culminant anual de la dansa. Doncs ens veiem dijous, dia 25, a partir de les 6 de la tarda. Gràcies.
Doncs moltes gràcies a tu, Neus, per col·laborar. I sí, ens veiem el dijous 25 d'abril ballant als carrers de Vilafranca. A part d'aquesta exhibició de dansa de les escoles de Vilafranca, fa molts anys es realitza el Dansòmetre, el qual sempre obre les seves portes a noves experiències. El divendres 26 hi haurà una xerrada ballada amb taller al Teatre Cal Bolet a mà de Quim Vigues. Bon dia, Quim. Ens pots explicar una miqueta?
Hola, bones. Bueno, jo sóc Quim Vigues i seré la persona que estarà amb vosaltres el dia 26 aquí a Vilafranca donant una conferència performativa que es diu Envirodera, que vam presentar ja a Fira de Manresa. I en aquesta conferència vaig traçant com pensaments, sensacions, moviments, danses que han format part d'aquest procés d'Era, que és la peça que també veureu el dia 29 d'abril. A part d'això, després d'aquesta conferència, hi haurà un taller per a totes les persones que vulguin, on compartirem alguns materials més d'Era i, a més, us aprendreu alguns materials per a aquelles que vulgueu també doncs, entrar a ballar amb l'Esbart el dia 29, quan estiguin fent la proposta. Us esperem a totes i molt emocionades amb aquesta invitació i molt agraïdes.
I com bé comentava Quim, dilluns 29 d'abril tindrem una actuació amb l'espectacle Era, del qual ens parla el director de l'Esbart, Roca Sagna de Gelida, en Jordi Rosell. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Lucía. Gràcies per aquesta tasca de fer xarxa amb la cultura, la dansa, que de proximitat i tal. Doncs sí, nosaltres, les Barroca Sagna, estarem el dilluns, dia 29, a les 7 de la tarda, a Vilafranca, presentant el nostre nou espectacle Era. Era ha sigut un espectacle absolutament diferent, trencador pel que ha sigut de sempre la nostra història basada en l'arrel, en la dansa d'arrel tradicional. Vam voler fer un espectacle de carrer, vam demanar suport al pla d'impuls de la dansa d'arrel, ens van otorgar el Premi Delfí Colomer per crear un projecte de dansa i ens van emparellar amb en Quim Vigues, coreògraf internacional de dansa de carrer contemporània, i hem estat durant un any i mig treballant plegats, fent un maridatge, ens agrada dir a nosaltres, de lo que és la dansa tradicional de l'Esbart dels 55 anys que portem d'història, amb la dansa de carrer. I ha quedat un producte molt fresc, molt enèrgic, molt emotiu, molt interessant, que intenta casar els dos mons. Per tant, us esperem el dia dilluns, dia 29, a les 7 de la tarda a Vilafranca, perquè gaudiu d'aquest espectacle tan diferent i tan nostre.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. I doncs res, una vegada ha fet tot un collage del que ens espera aquest mes d'abril, ara sí, preparem agendes. Apolo, fins al 7 d'abril, Història Interminable. Al Teatre Tívoli, fins al 6 de maig, Los Chicos del Coro. Al Mercat de les Flors, del 4 al 7 d'abril, Cèl·lula. A Factoria Cultural de Terrassa, el 6 d'abril, IT Dansa. Al Mercat de les Flors, del 18 al 20 d'abril, 71 Bodies. Factoria Cultural de Terrassa, el 20 d'abril, Pilòbulus Dance Teatre, al Liceu del 25 al 28 d'abril El somni d'una nit d'estiu, a l'Auditori de Sant Cuat el 27 d'abril Sol Picó, i destaquem duos a Casal de Vilafranca el 27 d'abril El reapte amb l'Esbar de Manresa, i a Vilafranca el 29 d'abril Era de l'Esbar Rocasagna de Gelida. Seguim agenda amb Mercat de les Flors el 3 i 4 de maig en Forest Shadow, Factoria Cultural de Terrassa el 3 de maig, el Ballet Nacional de Cuba, que els veurem el dia següent a l'Auditori de Sant Cugat el 4 de maig. I com el següent calaix de dansa serà el 15 de maig, faig una pinzellada al món de la dansa jazz Broadway, ja que el 10 de maig va ser el dia que va néixer en Fred Astaire.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Petit, un calaix de dansa que ha tocat molts pals diferents, oi que sí? Ara toca ballar la vida.
I tant que sí, quin mes d'abril ens espera, i principis del mes de maig arriba ben farcit de propostes de dansa, propostes culturals, sempre ens encanta començar així el dimecres. Lucía, un plaer, com sempre, que estiguis aquí amb nosaltres, i ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La luna està pa que no pesem, si ellos supieran todas las cosas que hacemos por la E3.
Amb Shakira i Rou Alejandro, des de Les Mujeres Ja No Lloren, el seu darrer àlbum, que encara està calent, acabat de sortir del forn, ja escoltem aquest Cohete, que ens durà a les notícies.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Alt Penedès ha viscut una bona Setmana Santa des del punt de vista de les visites turístiques. D'altra banda, també les agències de viatges fan un balanç positiu de les ganes de viatjar dels penedesencs. D'una banda, podem destacar el bon resultat que han recollit les cases de turisme rural a la comarca. Cal assenyalar que després de la pandèmia de la Covid hi va haver un boom del turisme rural, perquè amb l'experiència viscuda molta gent va optar per buscar pernoctacions en indrets poc massificats. En general, ara ja s'ha normalitzat la societat i també els hàbits turístics, i aquesta setmana s'ha viscut un bon nivell de reserves, però sense arribar al primer any post-Covid. Es pot parlar d'entre un 80 i un 85% d'ocupació. Per Setmana Santa, a diferència de l'estiu, els clients tenen una procedència nacional i de públic familiar. En aquesta època de l'any, els clients busquen sobretot experiències enoturístiques. D'altra banda, les vacances de Setmana Santa són, any rere any, una oportunitat per fer viatges a destinacions diverses. Són molts els penedesencs que aprofiten tota la setmana, o bé el pont, que ocupa de Divendres Sant fins al dilluns de Pasqua, per realitzar sortides i descobrir nous indrets d'arreu. Dos sindicats reclamen la dimissió del director de l'escola intermunicipal. Representants de la Intersindical i la CGT han comparegut aquest dimarts en roda de premsa per reclamar públicament la dimissió, o, si no és el cas, el cessament per part del Departament d'Educació de l'actual director de l'Escola Intermunicipal del Penedès, Sergi Badenes, davant la situació preocupant en què, diuen, es troba al centre per l'actitud del màxim responsable del centre i els presumptes casos d'assetjament laboral i coaccions al professorat. Des dels sindicats es denuncia la mala praxi de la direcció i el clima de desconfiança i menysteniment cap a una gran part dels treballadors. Segons els dos sindicats, el director s'ha negat a atendre les demandes i peticions de diàleg per tal de reconduir i resoldre el conflicte. Els sindicats no descarten convocar mobilitzacions i emprendre accions de protesta si la situació no canvia. Mentre que el director del centre s'ha mostrat sorprès per la convocatòria de la roda de premsa i pel tracte que està rebent per part d'alguns sindicats. Es presenta el quadern El retaule de Mir Geribert. Aquest divendres a 8:15 del vespre a la Torre de Moja s'ha convocat l'acte de presentació del quadern El retaule de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola o el comtat del Penedès, a càrrec dels seus autors, Bienve Moya i Josep Tort. Es tracta d'una activitat gratuïta oberta a tothom que comptarà amb la participació d'un actor que escenificarà passatges del quadern. L'artístic Skating Cunit, primer al Campionat d'Espanya de Santander en la modalitat de quartets i shows petits. Amb aquest resultat, l'equip cunitenc assoleix plaça per disputar els pròxims Campionats d'Europa i World Skate Games que se celebraran pròximament a Itàlia. El Skating Cunit va aconseguir aquesta primera posició el passat 23 i 24 de març al campionat celebrat a Santander. A la modalitat de quartets sèniors, l'equip artístic Skating Cunit, amb Vortex, va aconseguir la primera posició del campionat. Amb aquest resultat, com comentàvem, estaran presents els campionats d'Europa i el Mundial, que se celebrarà en aquests propers mesos a Itàlia.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 9:15. Avui torna amb nosaltres la Victòria Fernández i la seva maleta de Niut. D'aquí uns minutets descobrirem aquesta primera proposta que ens llença i que repetirem un cop al mes. Ho farem amb Carla Bruni, tot versionant aquest Absolute Beginners de David Bowie. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner.
and I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. Absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open. But nervous all the same.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
No heu tingut mai la sensació, potser sovintejada fins i tot, que una sèrie s'allarga massa, que l'estiren com un xiclet? Avui, en el retorn de la maleta de Niut, la Victòria Fernández repassa sèries d'èxit que han anat decaient amb les noves temporades.
Hola a tothom i benvinguts de nou a La Maleta de Niut, a la secció més friqui de la ràdio, i la veritat és que estic encantadíssima de tornar a estar aquí amb tots vosaltres. El mateix programa, el mateix format, la mateixa locutora, tot i que ja hem deixat una miqueta de banda el tema de pseudònims, i bé, sóc Victòria Fernández i és un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres parlant de les sèries i del cinema de l'actualitat. Com espero que recordeu, doncs, ens agradava molt xerrar sobre el panorama cinèfil i seriefil i volia començar el programa, doncs, una miqueta... Volia ser que fos un programa especial. I em vaig començar a pensar sobre de què podríem parlar en aquest primer programa i com el nostre comiat va ser una mica precipitat i us vaig deixar penjats, Doncs he pensat que la millor manera de començar el nou programa és explicant-vos sèries que he deixat penjades recentment. És a dir, farem un petit repàs sobre algunes sèries que he agafat amb moltíssima expectativa, que les primeres temporades m'han agradat molt, però que no les he acabat de veure. Recordeu que m'agradaria que comentéssiu quines sèries heu deixat a mitges a Instagram, a X o a TikTok amb el hashtag de la maleta de Newt, o si voleu em podeu escriure directament als meus perfils personals, que és Rihagal, amb una H intercalada entre la E i la... Algun dia li faré xarxes al programa. Avui no és el dia. Va, que comencem. I comencem amb una sèrie que la veritat és que la primera temporada a mi em va encantar, però la segona la vaig deixar a mitges. I la sèrie és 30 monedes, que és una sèrie creada i escrita pel director Àlex de la Iglesia, que a mi és un director que per norma general m'encanta. La podeu veure a la plataforma HBO Max, crec que ara ja és només Max, però el que era HBO. I la trama es situa en la petita localitat de Pedraza, a Segòvia, en un poblet rural, més aviat tranquil, sense cap incident aparent, fins que de sobte comencen a tenir lloc fenòmens paranormals. Una vaca dona llum a una criatura humana, un adolescent té visions sobre la mort, en un mirall apareixen reflectits objectes que aparentment no hi són a l'habitació, i tots aquests misteris tenen un element en comú, que és que sembla que el que està involucrat és una persona que acaba d'arribar al poble, que és el nou sacerdot, el pare Manuel Vergara, i amb un objecte que romana el seu poder, que és una moneda de plata. Us deixaré per aquí el tràiler de la segona temporada per si el voleu escoltar.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Vergara, por primera vez me enfrento a alguien nuevo.
Cristian Barbro.
The only way to know the exact date and time of the end of the world is to provoke it ourselves.
Hay bisogno di me.
Lottavamo per dominare il mondo. Lui vuole annientarlo.
But I'm offering you as the opportunity to start from scratch in a new world.
I don't want to seem arrogant, but I would love to show you what I'm capable of.
¿Por qué pasa todo eso?
Por las monedas. Han puesto el mundo patas arriba.
Esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos.
¿Barbro? Puede acabar con nosotros. Bueno, con todos.
¡Mai a pasar la guardia!
E non fidarti di nessuno, tanto meno del diavolo.
Everything will be like it was before. Somewhere else. But like before.
La trama es succeeix majoritàriament a Espanya, però hi ha fragments que tenen lloc a Estats Units i a Itàlia, i per això heu sentit trossets del tràiler que són en italià i en anglès. Però bé, continuem a la trama. El sacerdot, el pare Vergara, juntament amb Paco, que és l'alcalde del poble, i Elena, la veterinària, es veuran immiscuits en una conspiració, en una secció corrupta de l'Església, que planeja reunir les 30 monedes de plata amb les que va pagar ajudes a canvi de traicionar Jesucrist. Les monedes són una eina molt poderosa que qui les aconsegueixi totes podria dominar el món. Bé, fins aquí la trama guai, o sigui, té molt bona pinta, és una trama molt àgil, enganxa, i la veritat és que la primera temporada té un ritme increïble, que és el que fa que t'enganxi de la sèrie, no? Aquest ritme de que no parin de passar coses des del minut 1, t'atrapa i de seguida vols que passi el següent capítol i continuar amb aquesta tensió i amb aquesta suspensa perpètua. No vull fer gaire spoiler, però és que el final de la primera temporada és apocalíptic, i sí que les trames perden una miqueta de sentit en els darrers capítols, però al final ve que ho compensa. Ara bé, la segona temporada, si ja els últims capítols de la primera són fluixets, La segona temporada perd completament el ritme i aquesta energia que era el que enganxava de la sèrie, no? Dediquen els dos primers capítols a contextualitzar, a presentar els personatges, a ubicar-los, que potser això es podria haver resumit en mig capítol o en un, i fa que perdi aquesta tensió que era el que a mi m'agradava. A més, si estàs familiaritzat amb l'univers de l'Àlex de la Iglesia, a mi és un home que m'agrada molt com a director, però se li va l'olla. Té un imaginari molt gran i comença a introduir bèsties i bitxos i èsters i tortures amb un pressupost una mica limitat que fa que els efectes es vegin una miqueta cutres. I bé, la trama doncs segueix sense avançar i al final acaben sent només bitxos i sang i bé, és la meva opinió i per això no vaig acabar la segona temporada. Potser si li hagués donat un parell de capítols més de marge m'hagués enganxat, però no ho vaig aconseguir. La sèrie està protagonitzada per l'actor Eduard Fernández, com el pare Manuel Vergara, que, per cert, apareix a la nova sèrie de Netflix, Mano de Hierro, que té escenes gravades aquí a Olèrdola, a veure si les aconsegueu identificar. I també apareixen a la sèrie Megan Montaner, com la veterinària Elena, i Miguel Ángel Silvestre, com a Paco. I trobem altres cares molt conegudes del panorama nacional, com la Macarena Gómez, que és en el rol de Merche, la dona de Paco, Pepón Nieto, com el sergent Laguna, que és el policia de Pedraza, Núria González, com la inspectora Maria Salcedo, Manolo Soto i Cosimo Fusco, com els antagonistes de la primera temporada, i Pal Giamatti, com a Christian Barbrow, que és el dolent de la segona. I com és Àlex de la Iglesia i té molts contactes i molts amics, doncs fan molts cameos, personatges i actors molt importants en el panorama, com la Carmen Machi, el Paco Tous, el Carlos Areces, la Carmina Barrios o el Langui. I bé, ja us he dit, la segona temporada jo no he pogut acabar-la, però si voleu donar-li una oportunitat, està disponible a la plataforma de Max. Una altra sèrie que em va encantar i que la primera temporada és que em va agradar tant que la vaig veure diverses vegades i la segona no vaig tenir nassos a enganxar-me, és Good Omens, Bons Presages, que és una sèrie basada en el llibre homònim escrit per Neil Gaiman i Terry Pratchett, que Neil Gaiman és un dels meus autors preferits i també és productor de la sèrie. I la veritat és que és una sèrie que vaig agafar moltíssimes ganes perquè el llibre m'encanta, però bé, us explico una miqueta de què va Good Omens. Els àngels i els dimonis han estat en guerra constant des de l'inici de les eres. I hi ha un àngel que és Aziraphel i un dimoni Crowley, són els nostres protagonistes, que han estat enviats a la Terra per inclinar els humans cap a un lloc de la balança o cap a l'altre, perquè es portin bé o perquè es portin malament. Els segles passen fins a situar-nos en Londres actual i Crowley i Aziraphel no només creen una amistat molt random, sinó que aprenen a gaudir dels petits plaers de la Terra. Aziraphel obre una llibreria al Soho de Londres, on ells molt feliç escoltant música clàssica i llegint llibres antics, i Crowley doncs, es compra un Bentley, un cotxe de l'any de la pera, del qual també està enamoradíssim i també escolta els clàssics dels 70 i els 80. I als dos els agrada fer plans de dinar a bons restaurants, anar a prendre el te, anar a passejar pel parc. O sigui, és una sèrie britànica, els personatges són molt british, però és molt bonica. Però bé, ens trobem en que Aziraphel i Crowley tenen una vida supertranquil·la a la Terra, són molt feliços, quan els jefes, els del cel i de l'infern, els diuen que l'apocalipsis està per arribar, que ha nascut l'anticrist i que han d'intentar educar-lo i atreure'l cap a la seva banda. Després d'alguns esdeveniments que ara no venen al cas, acaben perdent a l'anticrist pocs dies abans de la fi del món. L'anticrist resulta que és un nen que té 12 anys, que es diu Adam, que el pobret no s'entera de la meitat de les coses que passen al seu voltant i l'únic que vol és jugar amb els seus amics. És el moment de que Crowley i Aziraphel deixin de banda la seva rivalitat històrica i uneixin forces per salvar el que més estimen de la vida, que és la vida a la Terra. I ara us posaré el tràiler de la segona temporada.
He vuelto.
Ya me doy cuenta.
Nos ha llegado un rumor al infierno. Algo pasa arriba.
¿Arriba dónde?
Arriba del todo. El arcángel Gabriel ha desaparecido. Se ha ido a la Tierra.
Hola, hola, buenas.
Buenos días, agente.
Exacto. Soy un ser humano, policía.
¿Has encontrado a Gabriel?
En la librería no está. Solo está Aziraphel,
el traidor.
Y su amigo el gruñón, el señor Crowley.
El demonio.
Oh, supongo que por eso es tan gruñón.
Crowley, tengo que hablarte de un asunto urgente.
Ah, claro, su ayudante.
Buenas.
¡Ah, Gabriel! ¿Qué hace este aquí?
No lo sé.
¿Qué le ha pasado?
No lo sé. ¿Por qué has venido a mi librería?
¿Sabes lo que es cuando no sabes nada de nada, pero aún así estás totalmente convencido de que todo iría mejor si estuvieses cerca de una persona en concreto?
No, desde luego que no. Está en apuros.
Tiene que quedarse aquí, escondido del cielo, del infierno. Tenemos que trabajar juntos.
¿Juntos?
Mientras averiguamos qué está pasando.
Me parece que quizá haya iniciado una guerra.
Al infierno no le va a molar.
¡Eres un demonio! ¡Me va a caer la de Dios es Cristo!
Pues entonces mejor que valga la pena, ¿eh?
La primera temporada, ya os he dicho, es espectacular. Sí, la banda sonora, la fotografía, la estética está muy bien pensada. Es una serie que es visualmente es preciosa. A mí es una de las cosas que más me agradan, los colores, la llum, la fotografía. Tiene unos personajes senzills, pero muy bien construidos, y un guión también muy simple, pero que hace que la historia sigui fácil y sigui ágil y sigui muy bonita. Es una obra que estéticamente es preciosa y molt elegant. Ara bé, el problema de fer una sèrie basada en un llibre i estirar massa el xiclet fins que s'acaba trencant. Gutomens és una novel·la, és una única novel·la que és curteta, que és tancada i bàsicament tractava, era la trama de la primera temporada. Què ha passat? Que els productors tenen aquesta mania d'estirar el xiclet fins que no dona més, i han volgut fer una nova temporada sense cap base literària, malgrat que Neil Gaiman, que és l'autor original, és productor executiu de la nova temporada. Per mi, no, l'hagués deixat en la primera temporada com a minissèrie, doncs perquè ara la segona temporada és tornar a començar de nou amb personatges que no, bueno, personatges nous que s'han inventat, personatges que eren importants per la trama a la primera temporada, ara han desaparegut. La trama no li acabes d'enganxar, no acaba de tenir sentit, doncs això, perquè són personatges molt nous que no havies conegut, que en un principi no havien d'estar. I bé, jo li vaig donar una oportunitat de veure dos o tres primers capítols, en té sis, o sigui que no, tampoc vaig veure que sigui la meitat de temporada, i no vaig acabar d'enganxar-me, i la vaig acabar deixant a mitges, i em dona molta pena perquè la primera temporada m'havia agradat molt. De totes maneres, Good Omens està protagonitzada per David Tennant com a Crowley i amb Michael Sheen amb el rol de Ziraphel, acompanyats per John Hamm com l'arcàngel Gabriel, que és el jefe del cel, el jefe de Ziraphel, i Shelley Conn com Belzebú, que és la jefa de l'infern, la jefa de Crowley. I també compta amb la participació de Sam Taylor Buck, que és el jove actor que fa d'Adam, que és l'anticrist, i amb Benedict Cumberbatch, que és el mític Sherlock, com la veu de Satan, i en francès McDormand com la veu de Déu. La sèrie és original d'Amazon Prime Video. Ja us he comentat, la segona temporada no vaig aconseguir enganxar-me, tot i que la primera l'he vist moltíssim, i és una sèrie estèticament molt maca i molt bonica. I l'han renovat per una tercera temporada, així que doncs, quan surti potser em plantejo donar-li una altra oportunitat i veure-la tota de seguida i a veure si m'hi torno a enganxar. Bé, si recordeu, els primers programes de la maleta de Newt, a mi m'agradava acomiadar amb una cançó. I és un costum que de moment no perdrem, doncs perquè m'agradava molt i la vull reprendre. I la cançó que he volgut escollir per acomiadar aquest primer programa es diu State Gone, i és d'una sèrie que també és de Prime, que es diu Hazbin Hotel, que ja vaig parlar d'aquesta sèrie en el seu moment, però llavors era una websèrie i ara l'ha comprat Amazon, l'ha comprat una productora important, i l'estan reproduint per Prime Video, i la veritat que té unes crítiques molt bones i ja en parlarem perquè és una sèrie que a mi m'agrada molt. La cançó State Gone és una baralla entre el dimoni de la tele i el dimoni de la ràdio. Hazbin Hotel és una sèrie animada per adults i és molt xula. Però bé, tenim el dimoni de la televisió i el dimoni de la ràdio, i el dimoni de la ràdio que va tornar a la ciutat per estar de nou on air, o sigui, a l'aire, a la ràdio. Així que tenen una... Bueno, els dos dimonis es comencen a barallar. El dimoni de la ràdio li diu al de la tele, que és una còpia barata del seu format, que només fa que copiar-li, i l'altre li diu al dimoni de la ràdio que està passat de moda i que és un fòssil. Welcome home. I'm gonna make you wish that you'd stayed gone. Say hello to a new status quo. Recordeu-me seguir a les xarxes amb el nom de Rihagal o amb el hashtag de la maleta de Newt i comentar-me quines sèries heu deixat penjades. I fins aquí el programa d'avui. Soc Victòria Fernández i estic encantadíssima de tornar a ser amb vosaltres. Ens veiem al següent programa. Fins aviat! Welcome home. I'm gonna make you wish that you'd stayed gone. Say hello to a new status quo. Everyone knows that there's a brand new dawn. Turn the TV on. Camera speed. We're discussing a certain has-been who has been spotted cavorting around town after a 7-year absence. Did anybody miss him? Did anybody notice? More on tonight's program. So the radio demon is back in town. Why is he hanging around? What does that mean for your family? Well, Handley, I've got good news. He's a loser, a fossil, and I don't mean to sound hostile, but the demon is a coward. You can take that as gospel. Pulling my viewers impossible. I'm visual. He's barely audible. Stop giving him the time of day. Don't listen to a word he'd say. I hope he had a nice vacay, but he should have stayed away. While he hid in radio, we pivoted to video. Now his medium is getting bloody rare. Hell's been better since he split. Where's he been? Who gives a shit? Salutations! Good to be back on the air. Yes, I know it's been a while since someone with style treated Hell to a broadcast. Sinners rejoice! What a dated voice! Instead of a clout-chasing, mediocre video podcast. Come on. His looks insecure, pursuing allure, living between this fat and that. Is nothing working? Ignore his chirping! Every day he's got a new format! You're looking at the future! He's the shit that comes before that! Is Vox as strong as he purports, or is it based on his support? He'd be powerless without the other V. Penedès en xarxa. And here's the sugar on.